Hola, què tal? Benvinguts al podcast de Solucions 360, un espai en el que intentem fer la nostra petita aportació al món de la comunicació i el màrqueting online. Al llarg dels propers episodis parlarem amb persones que tenen alguna cosa interessant a dir sobre aquestes matèries, com apliquen a les seves empreses les diverses estratègies de comunicació, de màrqueting i de publicitat. Parlarem amb emprenedors, directors de comunicació, caps de premsa, community managers, programadors i un llarg etcètera. Ens acompanyes? I avui el nostre convidat és en Josep Borrell, gerent de la Fundació Carl Faus de Blanes, que gestiona el Jardí Botànic Mari Murtra, un dels indrets més espectaculars de la Costa Brava. Borrell és llicenciat en Filosofia i té un màster de gestió de mitjans de comunicació. Ha estat director de Ràdio Marina i ha tingut la seva pròpia agència de comunicació, La Selva Comunica. Ara és el gerent de la Fundació Carl Faus, propietària i gestora del Jardí Botànic Mari Murtra. Josep, benvingut i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, Josep Lluís, què tal? Encantat de saludar-te.
Escolta, just aquests dies esteu en plena presentació de les Nits de Mari Murtra. Explica'ns, què és això?
Doncs les Nits de Mari Murtra són un cicle de concerts que ja fa 12 anys que es fan aquí al Jardí Botànic Mari Murtra. La idea va sorgir doncs, de donar un ús diferent a aquests jardins, a aquest racó tan emblemàtic i icònic de la Costa Brava, una mica oferir també una perspectiva diferent del que és una visita a un jardí botànic, o sigui, una utilització també diferent del jardí, una experiència diferent per al visitant i per al que assisteix al concert.
I com us ajuda un esdeveniment d'aquest tipus a donar a conèixer el jardí i la tasca de la Fundació?
Doncs el màrqueting online i la utilització de les xarxes i d'internet és realment essencial i clau per nosaltres en diferents sentits. Per una banda, perquè és un màrqueting que està molt al nostre abast, és un tipus de comunicació que ens permet arribar d'una manera molt directa i molt concisa i molt precisa a aquell possible assistent als nostres concerts. Ja saps que a través de les xarxes i a través d'internet podem apurar i podem afinar molt a l'hora de trobar el nostre target i aquell públic que realment ens interessa. Això per una banda. Per una altra, la promoció de les Nits de Mari Murtra, dels concerts, sempre ha estat molt lligada a una acció online. Sempre hem apostat ja des del primer moment, no, perquè estem parlant de que la primera edició dels concerts va ser fa 12 anys, però sí que a mesura que les tecnologies ens ho han permès, hem apostat per aquest tipus de màrqueting sense deixar de banda la comunicació potser més tradicional a través d'altres plataformes, de ràdio, de premsa, dels mitjans ara ja anomenats tradicionals, però també sempre hem volgut utilitzar les xarxes, per exemple, per fer la venda de les nostres entrades, per donar a conèixer la nostra proposta, i em sembla que és una plataforma que ens ha servit molt i que encara ens ha de servir molt.
Rebeu molt de feedback a través de les xarxes socials?
Doncs realment l'audiència és sàvia i tenim tant de feedback com nosaltres generem. O sigui, quan un té una relació de tu a tu amb els seus oients, i que és una de les coses que les xarxes permeten, un s'adona que com reacciona i com de rica pot arribar a ser aquesta relació. Nosaltres, per exemple, ja des de fa molts anys tenim les nostres xarxes. Per un costat tenim, per exemple, un Facebook del Jardí Botànic, però també tenim un d'específic de les Nits, i és realment agraït quan arriba aquest moment de l'any en el que comencem a pensar amb la presentació i a oferir doncs, informació a la nostra audiència, veure com la gent reacciona, i reacciona positivament. Sempre quan un dona, a la xarxa sempre rep.
I amb quina periodicitat publiqueu? Sou constants?
Sí, la comunicació que fem del Jardí Botànic, de l'activitat i del que passa aquí al Jardí Botànic, això passa tot l'any, perquè el jardí està obert tot l'any. Realment només tanquem per Nadal, o sigui, el 25, el 31, l'1 i el Dia de Reis. Vull dir, tanquem 4 dies a l'any. La resta del període anual estem oberts i la gent ens pot visitar, i per tant la nostra presència a les xarxes també es continua. Sempre estem doncs, donant informació, perquè entre altres coses sempre passen coses i un sempre és capaç de trobar coses que passen al jardí que poden ser d'interès. I fins i tot quan un establiment com el nostre, molt sotmès a l'estacionalitat i als cicles turístics, que vol dir que a l'estiu doncs, tenim més gent que a l'hivern, però a les xarxes aquesta estacionalitat no és tanta. I et diria que el feedback i la quantitat i la qualitat del retorn i de la relació amb la nostra audiència es manté al llarg de l'any. I una mica jo crec que aquí és on la frase aquella del content is king, els continguts realment són importants, doncs aquí cobra tota la seva vigència, perquè és molt fàcil apreciar com quan un ofereix continguts de qualitat a la xarxa sempre generen resposta. I aquest és un dels nostres casos. Nosaltres sempre estem informant del que passa al jardí, que són moltes coses i de forma contínua al llarg de l'any. A l'hivern les plantes també són vives i també passen coses. Doncs això també té un retorn i també té una resposta per part de l'audiència. D'aquí aquest retorn que tu ara esmentaves. Una altra cosa potser són els temes ja més relacionats amb el festival, perquè això sí que és una cosa molt estacional, que és una cosa molt vinculada a un període molt concret de l'any, i en aquí sí que és inevitable que hi hagi una estacionalitat.
Acabes de dir una cosa molt interessant i que m'ha agradat moltíssim. The content is king. El contingut és el rei. Com es troba l'equilibri entre la publicitat pura i dura i la producció de continguts?
Sí, de fet, nosaltres sempre hem entès la publicitat com un contingut i de fet, en un ambient en el que tot es mercantilitza, per dir-ho d'una manera molt, molt bèstia, qualsevol contingut també es converteix en una publicitat. Aquí hi ha una barrera molt fina, una línia molt fina entre quan un dona a conèixer la seva activitat, fins a quin punt està comunicant i no està publicitant, deixem-ho dir així. Nosaltres entenem que els continguts ens donen a conèixer, això podria ser entès com a publicitat, però també tenen una altra vessant molt rica, que és la de donar a conèixer la nostra activitat, que la gent sàpiga el que fem i que la gent s'interessi o pugui trobar un lloc on trobar informacions interessants del que nosaltres fem. És una línia realment, realment molt, molt fina.
Doncs no tothom entén això, eh?
Sí, suposo que aquí és on es troben altres factors a tenir en compte dintre d'una organització. En aquest cas nosaltres som una fundació, però el mateix val per empreses, per societats anònimes, per societats limitades, per autònoms. Cadascú funciona d'acord amb una idiosincràsia, tothom funciona d'acord amb una manera de percebre la seva relació amb l'exterior, tant a dintre de les xarxes com fora. I per això, a l'hora de fer un pla de comunicació i un pla de màrqueting i un pla de publicitat, que diguem que serien fases successives, no?, de la comunicació, doncs és molt important partir de saber què som, qui som i què volem dir i quina necessitat o quina voluntat tenim de dir coses.
Quins són els canals que millor us funcionen?
Doncs, els canals que fem, amb els que tenim presència a internet, són el lloc web. Tenim un lloc web del Jardí Botànic i un altre del festival. Un és marimurtre.cat, l'altre és nitsmarimurtre.cat, i també tenim dues plataformes diferenciades de Facebook, una per les nits i una per al jardí en general. Per al tema de Twitter, per exemple, fem servir el mateix compte, i per Instagram també. I al marge d'això tenim un canal de YouTube incipient, que ens serveix per penjar alguns continguts, de tant en tant hi pugem algun vídeo de continguts que ens semblen interessants, per exemple, formacions internes que fem per als jardiners o per determinat personal del jardí, que també ha interès per algú de fora, això ho pengem. El que ens funciona millor, jo crec que el que ens funciona millor és la combinació de tot plegat. És a dir, entendre la comunicació online i la comunicació a les xarxes com un tot és realment per nosaltres la fórmula guanyadora. Perquè si només tinguéssim un web però no li donéssim suport amb les xarxes socials, o si només tinguéssim xarxes socials sense aprofitar les eines i els avantatges que ens pot portar tenir un web, o que només apostéssim per Facebook sense tenir en compte la gent a la que podem arribar a través del Twitter, Llavors, en tot cas, es tracta de buscar a cada plataforma, a cada una d'aquestes xarxes, quin és el llenguatge que hem de fer servir i quins són els continguts. Perquè una cosa que també evitem a tota costa és donar el mateix missatge a totes les plataformes de manera simultània. Ens agrada provocar una mica la curiositat de que la gent ens pugui seguir a través de diferents plataformes i a cada una d'elles tenir un discurs adequat a aquella plataforma. De manera que, per exemple, la fotografia que pengem a Instagram rarament és la mateixa que la que pengem a Twitter amb un missatge semblant. Sempre busquem la singularitat de cada una de les xarxes. I jo crec que la combinació és el que ens acosta a l'èxit, en aquest cas.
Ho hem dit abans, a la presentació, la trajectòria professional d'en Josep Borrell ha estat lligada als mitjans de comunicació. Com has viscut, Josep, la transició de les empreses en les que has treballat cap al món digital?
Ostres, doncs, em sembla que hem viscut una revolució i moltes vegades ni tan sols ens n'hem adonat. Començant per mi mateix, que, com bé dius, jo vinc dels mitjans de comunicació i fins que no vam entendre el potencial, en molts casos, no vam entendre el potencial de les xarxes per comunicar-nos amb els altres, vam haver de fer un exercici per realment prendre consciència d'aquest poder i d'aquest poder i aquests focus, diguem, de comunicació que abans estaven molt concentrats en punts molt concrets, en una emissora de ràdio, en un diari o en una televisió, doncs que ara s'ha democratitzat, per dir-ho d'alguna manera, s'ha popularitzat, tothom té un altaveu al seu abast, tothom té una xarxa, és molt fàcil tenir un compte de Twitter i fer aportacions interessants a una comunitat, per dir tan sols un exemple, doncs això ha sigut una revolució. El que passa és que molts l'hem viscut des de dins i gairebé sense adonar-nos-en, però qui s'imagina ara no tenir Twitter? O qui s'imagina funcionar sense un compte de Facebook? Realment són coses que s'han incorporat molt a la nostra vida i que ens han colonitzat o ens han pres possessió gairebé sense preguntar. En el món de les empreses això és realment dramàtic quan pots veure, per exemple, en alguns programes de promoció econòmica d'alguns ajuntaments o d'institucions públiques, quan encara s'estan fent programes perquè la gent tingui un correu electrònic a la seva empresa o perquè desenvolupin un web i en realitat el món està 20 pantalles enllà perquè el món de les xarxes de la comunicació ja ha fet 3 voltes de campana. Realment és una situació tan interessant com dramàtica en alguns casos.
Què li diries a algú, un empresari, un emprenedor, un autònom, un responsable de qualsevol negoci, que et digui sí, mira, tot això està molt bé, però jo no tinc temps, he de treballar i facturar?
Doncs molt bona pregunta. La meva reflexió seria de què espera treballar aquesta persona, com donarà a conèixer els seus serveis, com donarà a conèixer la seva empresa. Jo crec que la comunicació... Llavors podríem parlar de si és molta o poca, però la comunicació ha de formar part del calendari o de l'horari de treball de qualsevol empresa, sigui gran, sigui petita. Llavors cadascú, doncs, en la mesura de la seva disponibilitat, hi pot dedicar més hores, menys hores, o més recursos o menys recursos. Però que ha de formar part de la seva activitat, a menys que treballi aquesta persona en els serveis secrets d'alguna empresa o d'algun estat, d'alguna superpotència maligna, crec que la comunicació és essencial i ja no només per l'interès comercial del retorn que pot tenir en forma de nous clients, de comunicació, sinó per aquesta nova també dimensió social que cobra l'activitat empresarial. Les empreses són part de la societat, els treballadors i les treballadores, els empresaris, les empresàries formen part de la societat i la societat cada vegada demana més saber què fan els seus agents, entre ells les empreses, indubtablement.
Per acabar, Josep, quina és la teva cançó preferida?
Doncs quina pregunta tan difícil, però si te n'hagués de triar una que em vingui a la ment molt ràpidament, per exemple, Little Lies de Fleetwood Mac.
Sí, senyor, molt bona. I per què?
Doncs no sabria massa què dir-te, però sí que recordo que quan tenia 13 anys vaig invertir, crec que 1.200 pessetes de l'època, amb un caset de Fleetwood Mac que es deia Tango in the Night. I aquelles 1.200 pessetes jo les vaig anar estalviant de 100 en 100, perquè cada setmana em donaven una petita paga als meus pares, cada setmana vaig anar estalviant fins que vaig poder-me comprar aquest caset. Jo havia sentit la cançó a la ràdio i m'encantava, i quan vaig poder aconseguir tenir aquell caset, per mi va ser una sensació fantàstica. I, sens dubte, per mi continua sent un gran disc, continua sent una gran cançó, continua sent un gran grup, i té aquest valor nostàlgic que suposo que a mesura que ens fem grans no podem evitar tenir.
Curiós, eh? Hem estat tota aquesta estona parlant de mitjans digitals, de xarxes socials, d'internet, però finalment acaba parlant de cassets i de música analògica.
I de nostàlgia.
I de nostàlgia, sí senyor. Molt bé, doncs amb els Fleetwood Mac acabem. Moltes gràcies, Josep, per la teva aportació, per descomptat sempre interessant. Fins la propera.
Moltes gràcies i un plaer, com sempre, parlar amb tu.
I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per ser a l'altre costat i ens veiem a solucions360.cat i a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn i a Instagram. Fins aviat.